Bon dia a tots i a totes i gràcies per compartir amb nosaltres, a Mona Codinenca, aquest cafè que avui ens prendrem amb els polítics o amb els partits polítics representants a Sant Feliu de Codines. Quan diem que prenem un cafè, ho hem fet així. Hem dibuixat, hem contextualitzat tot plegat com a voltant d'un cafè. Sobre la taula d'aquí de l'estudi d'avui d'Ona Codinenca podem veure diverses tasses, podem veure croissanets, podem veure el termo amb el cafè, podem veure la llet i una miqueta d'aigua, perquè a vegades ja sabem que les coses s'enganxen i s'ha de tirar avall. I el que des del Cafè de Polítics, aquest programa doncs, que estrenem avui, que serà bimensual aquí a la sintonia del 107.2 de la FM, el que busquem bàsicament és treure la política de context, per dir-ho d'alguna manera. És treure la política de l'Ajuntament i posar-la a peu de carrer, a peu de cafè. Quan anem a, una, doncs a un bar o una granja i ens prenem un cafè, intentem parlar d'aquells temes que ens preocupen. I en debatem, en parlem i donem l'opinió. I això és el que demanem als partits polítics de Sant Feliu de Codines. Els hi demanem, i avui aquí tenim això, representants de partits polítics. Segurament escoltareu noms que us puguin, doncs, es puguin associar amb personalitats o càrrecs, i avui aquesta tertúlia no busca en cap cas tenir càrrecs, busca tenir representants de cada partit. Nosaltres hem proposat a cada partit polític que ens porti doncs, una persona doncs, representant-los, valgui la redundància, i cada partit ho ha fet i ha decidit a qui volia portar aquí amb nosaltres. Per tant, a partir d'ara comença aquest Cafè de Polítics. Com funcionarà aquest programa? D'una forma molt senzilla. Hi haurà dos blocs, un bloc una mica més extens, en el qual des d'aquí, des d'Ona Codinenca, i pel que haurem anat copsant al llarg dels dos mesos que passin d'un programa a l'altre, intentarem plantejar un tema principal, un tema doncs, que doncs, tots podrem, doncs, que proposarem ja d'avançat als diversos partits que vindran aquí al programa. Aquesta setmana hem decidit que sigui la llei de barris, perquè creiem que és un tema molt important per Sant Feliu i creiem doncs, que s'ha de debatre. I llavors un segon bloc, una segona part, que anirà relacionada amb les preguntes que ens fan els ciutadans, amb les preguntes que ens dieu doncs, tots vosaltres, perquè, evidentment, jo sé i tots sabem i tots tenim dubtes i preguntes a fer als nostres polítics i molts cops no és fàcil, perquè trobar-los i parlar tranquil·lament és complicat. I, per tant, nosaltres volem ser aquest mitjà perquè puguin arribar aquestes preguntes. I per això, evidentment, tenim una central de dades a banda del tècnic del programa, l'Àlex Mir, que, Àlex, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Tenim diverses vies i diverses possibilitats pels nostres oients perquè participin també de la política darrere d'un cafè.
Sí, efectivament, els nostres oients poden participar doncs, en aquest cafè de polítics de diferents maneres. Poden utilitzar el telèfon al 93 866 32 39. Ho poden fer a partir de ja. Els hi recollirem les preguntes i nosaltres mateixos les transmetrem als nostres polítics. Recordeu, 93 866 32 39. Poden ser preguntes relacionades amb aquesta llei de barris que avui debatrem, però també poden ser preguntes relacionades amb aspectes que us preocupen de Sant Feliu de Codines. Altres vies que teniu per participar amb el programa. Podeu fer-ho a través del correu electrònic, a través de l'adreça cafedepolitics@gmail.com. cafedepolitics@gmail.com. A més, també podeu utilitzar el Facebook. Hem creat un grup que es diu Cafè de Polítics, on també podeu deixar les vostres opinions i podeu participar donant comentaris i preguntes als nostres polítics. A més, també tenim un blog. Tenim un blog que es diu cafedepolítics.blogspot.com, on també podeu deixar els vostres comentaris i on també, quan acabi el programa, el deixarem penjat allà perquè el pugueu descarregar i escoltar quan vulgueu. Així doncs, diferents vies per participar amb el Cafè de Polítics.
Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines, 107.2 de la FM, onacodinenca.cat.
Oh,
Aquest mes de novembre, el teu Opel està de sort. Codines Motor t'ofereix una revisió gratuïta de 5 punts claus de seguretat del teu vehicle. A més, et fa un descompte del 10% de les despeses originades per aquesta promoció i si arribes als 120 euros, et regalen un alcoholímetre. També t'ofereix l'opció de canviar els 4 pneumàtics del teu Opel i només pagar-ne 3. Codines Motor, el teu taller Opel a Sant Feliu de Codines.
I bé, doncs, primer de tot, i abans de començar a parlar del tema del dia de la llei de barris, m'agradaria doncs, saludar els representants polítics que estan avui aquí amb nosaltres. Pel Partit Socialista de Catalunya, el senyor Pere Pladevall, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per Convergència i Unió, el senyor Roc Fernández, bon dia.
Molt bon dia.
I per Independents de Sant Feliu, el senyor Joan Comelles, bon dia.
Bon dia a tothom.
Doncs benvinguts a aquest cafè, espero que en gaudiu tots plegats, ja el teniu aquí les tassetes. A més, hem de dir que hem intentat ser curosos fins i tot perquè ningú se senti discriminat pel color de les tasses, si ho podeu veure.
Està molt bé el detall.
Vull dir, ha sigut una qüestió molt de la producció avui.
I podem veure i menjar en directe, inclús?
Inclús. Inclús,
si sou... Curull, no?
Bueno, clar, siguem curosos en aquest tema. Vale, més que res...
No, clar, perquè...
A mi m'heu fet una barreja de colors, que deu ser, no sé, que no és una cosa ni l'altra, no?
Més que res, per falta de logística, Joan,
No? El verd de l'esperança i el blau de la calma i la tranquil·litat.
Això de la calma, bueno, és un dir.
Sí, va com l'últim ple, oi?
Bueno, en tot cas, la calma és la que hem de tenir tots avui, quan anirem parlant, per donar-nos pas, per permetre doncs, que uns argumentin els seus punts de vista, que els altres doncs, escoltem i reaccionem i tinguem doncs, pausa perquè realment els oients avui doncs, puguin entendre una miqueta més el tema principal del dia, que avui parlem del que és la llei de barris. Una miqueta perquè la gent conegui què és la llei de barris i on faig 5 cèntims per sobre, molt per sobre. La llei de barris doncs, ve promoguda pel govern de la Generalitat, que doncs, va pretendre i pretén donar resposta a l'objectiu de rehabilitació integral dels barris que presenten problemàtiques específiques. Per aquest motiu, el 2004 es va aprovar l'anomenada Llei de Barris, que és el que tractarem avui aquí amb tots vosaltres. I quin objectiu té aquesta llei? És la de promoure la rehabilitació global de barris per evitar-ne la degradació, millorar les condicions dels ciutadans residents en aquestes àrees i afavorir d'aquesta manera la cohesió social. Per aconseguir-ho, aquesta llei estableix la creació d'un fons econòmic a disposició dels ajuntaments que presentin projectes d'intervenció integral que tinguin com a objectiu la millora urbanística, social i econòmica de barris. A partir d'ara, llegit això i sabent el debat que hi ha al carrer, Sant Feliu, dintre de, doncs, dels diversos municipis que s'han anat otorgant aquestes subvencions, perquè en el fons són subvencions les que dona la Generalitat, ha estat doncs, beneficiat per una d'aquestes subvencions amb al voltant doncs, 2,77 milions d'euros aproximadament. És un projecte que té un pressupost de 5 milions i escaig d'euros i una part doncs, imputada a l'Ajuntament. És una mica un 50-50, que podríem dir. A partir d'aquí, a partir de tot aquest petit inici que he posat jo fico sobre la taula. És beneficiós o no és beneficiós aquesta llei de barris? Perquè, evidentment, el debat està al carrer i jo crec que el qui millor ens ho podeu argumentar són doncs, els nostres polítics que esteu aquí avui. Qui vulgui i pot començar.
Si us sembla, començo jo una mica. No, el tema de la llei de barris en si està bé com a programa. Inclús diria que tècnicament, després en parlarem, és un tema doncs, que està bé. El problema és de la manera que ens l'han explicat. No? O sigui, nosaltres ens assabentem del tema de la llei de barris per un programa de festa major en el que literalment se'ns explica que rebem 2.700.000 euros, no? de la Generalitat gràcies a la llei de barris, que mai el nostre municipi havia rebut una quantitat tan gran de diners de la Generalitat, que els anirem rebent al llarg dels propers 5 anys, que un cop executats tots els projectes que la subvenció té el nostre poble haurà canviat de la baix, i a més que com que ens donen tants diners, es veu, doncs a més totes les zones que no estan previstes dintre la llei de barris, perquè cal recordar que la llei de barris només agafa el centre, doncs podran fer-se altres projectes que no estaven previstos, no? Això era per Festa Major, el programa de Festa Major que tenia 24 pàgines, dos eren per fer propaganda sobre la llei de barris. Però el divertit del tema és que això passava el divendres i el dilluns el periòdico publicava un reportatge el 22 de setembre en què deia municipis catalans ajornen la llei de barris per falta de recursos. I afegia que mentre les grans capitals cobertes en grans pressupostos no han tingut excessius problemes per culminar amb èxit les obres de rehabilitació urbanística projectades, ajuntaments més petits han topat amb traves administratives i sobretot de caràcter financer per executar les tasques a les quals s'havien compromès. Clar, del que ens explicava l'alcalde en el programa de Festa Major hi havia unes veritats a mitges, perquè el que l'alcalde no explicava és que a nosaltres a la llei de barris ens donen 2.700.000, però aquesta llei de barris té un import de 5.500.000, dels quals nosaltres hem d'afegir exactament i en la mateixa periodicitat els 2.700.000 restants. El que l'alcalde no ens explicava és que la llei de barris, per exemple, no incloïa tres intervencions que el mateix projecte defineix com essencials per desenvolupar els objectius que la llei de barri té, que són el tema de l'avinguda de la Generalitat, que després en parlarem també, que està valorat en 2.500.000 euros a banda de la llei de barris, el tema del pàrquing que es vol fer al costat del casal de la gent gran, que està valorat a 1.500.000 euros, etc. No? I a més, la llei de barris, hi ha tota una sèrie de projectes que marca, per exemple, tot el que seria doncs, el que aquí es posava d'ampliació de l'escola Bressol, que ara resulta que en comptes d'ampliar la que hi havia, hem tornat a canviar de projecte i en volem fer una de nova, o tot el tema del centre d'atenció primària, és a dir, tot el que són equipaments bàsics i essencials, no entren dintre la llei de barris. És a dir, que al marge de la llei de barris, i a banda d'haver de posar 2.700.000 euros, l'Ajuntament, per complir aquesta llei de barris, hauria d'afegir la friolera de 4.600.000 euros més. És a dir, la Generalitat ens dona 2.700.000 euros, però l'Ajuntament n'ha d'acabar posant pràcticament 7 més, no?, per poder complir la llei de barris. Per tant, tècnicament la llei de barris està bé, el problema és amb la situació i el context actual, Sant Feliu i amb l'Ajuntament que hi ha i amb el cost tècnic que té l'Ajuntament i els recursos financers que té l'Ajuntament, Sant Feliu està preparat per poder assumir una llei de barris d'aquestes característiques? Aquesta és la pregunta.
Està preparat l'Ajuntament? Joan, senyor Pere Paladavall, senyor Joan Comelles.
Bé, jo dient el mateix que diu el Roc, però que ell s'ha estès més i ho té molt documentat, jo pel que és el parlar del poble, diria que la teoria és molt bona, la pràctica vull veure com la podem desenvolupar. Amb plens passats, el senyor alcalde ens va dir que aniríem fent progressivament cada any i el primer any et pots endeutar amb, crec que eren 90.000 euros i llavors anàvem pujant a 200 i pico i com més t'endeutes, més et deixen endeutar. Això és el que vaig entendre que deien en el ple i crec que deu ser així. El que passa que s'ha de veure com en el període que estem, el període que estem de recessió, que vull veure si ens donen aquests diners o fan una suspensió de la subvenció aquesta del 50%. Jo crec que el poble està molt content de que ens hagin donat això, però jo he parlat amb gent que diuen bueno, i ho sortirà per tot, perquè ja has d'anar sumant tot l'altre que has de fer, perquè clar, pensem que això afecta a lo que és del torrent de l'Escletxa, el torrent de Canandal. És un sector que, si no recordo malament, afecta a 1.300, 1.400 persones. La resta de la gent que són 3, 4.000 persones, si això ho volem desenvolupar fins al final, en tenim per anar bé 5, 6, 7 anys. I els recursos, crec jo que fins el de les perifèries, fins aquí 10, 15 anys, no es podrà desenvolupar, encara que l'alcalde, dient això amb els plens, diu que sí, que es podrà fer igualment al carrer de l'hospital, però jo no veig que, com diuen vulgarment, les misses no sé si arribaran.
Doncs senyor Pere Pladevall, les misses arribaran o no arribaran? tots aquests dubtes que plantegen doncs, tant en Roc Fernández com en Joan Comelles existeixen realment o no?
Si ells ho diuen, ells hi creuen, només han de fer que demostrar-ho. És a dir, nosaltres, una de les, per un dels motius que ens van donar aquest projecte de llei de barris és per, és a dir, vam quedar els números 6 de 62 projectes. Partíem del número 36 com a condicionants previs, no? Em van donar 21 i vam quedar el número 6. Per algú serà. Entre altres coses, pel seu bon quadre de finançament i la seva seqüenciació en el temps. Per tant, per saber si això està ben fet o mal fet, només cal mirar el projecte i es veu, no? També només cal preguntar als membres de la comissió que otorguen la llei de barris, que és per puntuació, que n'hi ha de tots els partits i de moltes entitats municipalistes, i preguntar-los per què van creure que Sant Feliu tenia un bon finançament previst i ben seqüenciat en el temps. Per tant, això està fora de tot dubte. És a dir, allà hi ha gent de l'Associació Catalana de Municipis, gent de la Federació Catalana de Municipis, gent del Govern de la Generalitat d'Habitatge, d'Economia, del Departament de Política Territorial, Obres Públiques i Urbanisme. Home, i quedar el número 6, si bé si visc que quedem el número 21, diria, mira, ens han fet entrar una mica amb calçador perquè m'hi han de donar 21, no? Per tant, el número 6. Per tant, crec que malament no deu estar fet. Crec que malament no deu estar fet. Va per anys, com s'ha explicat aquí. Són projectes molt, molt concrets per any. S'ha dit que eren 90.000 aquest any, el 2008, no, aquest any són 75.000 i 75.000 estan pagats i repagats, eh? Penseu que aquest any és el semàfor, és a l'interior de la plaça, és l'aflorament d'aigua darrere l'Ajuntament, són aquells aparcaments de bicicletes, bueno, són aquestes cosetes que ja havien fet inclús abans de que ens diguessin si ens el donaven o no. Sincerament, a mi si em pregunteu si creiem que ens tocava, creiem que sí. Si creiem que ens ho donarien, pensaven que potser no, perquè clar, hi ha molts, molts barris també molt degradats a tot Catalunya, és clar. Bé, ja has d'anar fent, no? Per l'any que ve són 150.000 euros. Recordo que un dels projectes va junt amb el POSC, per tant, en el centre cívic, nosaltres no hi haurem de complementar el 50% del POSC, ja vindrà pràcticament per la llei de barris, no? I la llei de barris, el seu 50% ja li ve pel POSC. Val? Per tant, si restem al centre cívic a l'any vinent dels 575.000 que hi hem de posar, pràcticament nosaltres hi hem de posar 100 i pico mil d'euros, no?
Per tant, el que diu és que la viabilitat econòmica existeix.
La nostra capacitat de tenir 100 i pico mil euros és de sobres demostrada, entre altres coses perquè a la Diputació en podem demanar 400.000 a l'any vinent per inversions. I què més hem de fer que no sigui de llei de barris l'any vinent? La llar d'infants. A la llar d'infants tenim 600.000 euros que ja s'havien concedit en època de Convergència i Unió i ara sabem que en tenim, ho sabem des de l'octubre, 350.000 de la Diputació de Barcelona, per tant són 950.000. I el projecte actual de la llar d'infants, el projecte de la llar d'infants que estem fent amb una nova parcel·la a sobre els actuals nous patis de l'institut, estem sobre un pressupost de 800.000 euros, més el mobiliari 60.000, per tant, més les desviacions, ens anirem a aquests 950.000, que també queda perfectament cobert entre Generalitat i Diputació. I hem de fer projectes tècnics, i hem de seguir invertint, i estem fent el projecte del carrer Figueretes, i quan puguem acabar el tema de Can Buixó, doncs, també hi serà, hi ha una herència que es complementa amb, amb un POSC. Per tant, nosaltres, la, la, la nostra capacitat financera ja seguiré més endavant pel 2010, 2011 i 2012. Ara explico aquests dos perquè són els més immediats. I per tant, com que aquí es fa alarmisme, ja entenc que quan, es, quan, que, quan una cosa està bé i no ets tu que l'has feta, doncs és normal, no, que hagis de dir alguna cosa. Jo ho comprenc i sóc perfectament conscient, doncs, que bé, que a vegades fer coses que estiguin bé per un costat, doncs per altres parts cou, però bé, jo ho haig de comprendre, no em queda més que això, no? És humà.
En tot cas, doncs hi ha alarmisme, s'està provocant alarmisme, aquesta és una de les coses, i el que sí que és important, intentem avui centrar-nos en la llei de barris, sé que hi ha molts temes col·laterals...
Bé, no sóc jo, no sóc jo qui ha sortit de l'àmbit de la llei de barris, però com que n'han sortit per al·lusions, he intentat centrar-ho.
Com que tots ho heu fet, doncs ara jo, si us plau, centrem-nos una miqueta en el que és la llei de barris. Hi haurà més temes, segur, després amb les trucades dels oients, que podré, possiblement pots poder tractar aquests temes.
Això que diu l'alcalde, que hi ha coses que couen, realment és així, perquè ens vam carregar un projecte d'una escola bressol d'un milió i mig d'euros amb tot això que acaba d'explicar de tres línies, i ara en farem una d'una línia. Per...
Però hem de parlar diu, de llei de barris, us ha dit vostè,
estic parlant jo,
sisplau. Em talla a mi, perquè
sí,
no parla de barris.
Estic parlant dels 800.000, sí, però és vostè que ha parlat de l'escola Bressol. Tornem al tema, que algun dia en parlem de l'escola Bressol, que hasta podríem fer un monopoli sobre on posar-la, però de totes maneres, parlant del tema del finançament, clar, diu, és que és un projecte que podem anar assumint, i ell fa una trampa, que és explicar el 2008-2009, no? El que no explica és que la pilota grossa de la llei de barris ens l'han passat bastant endavant. Perquè si ara vosaltres agafeu el quadre de finançament, el primer any són 150.000, el segon any 575.000, que és el que he mencionat, no explica que el 2010 són 1 milió d'euros, no explica que el 2011 són 1.900.000 euros i que el 2012 són 1.900.000 euros. Que a més, curiosament, són dos anys de la propera legislatura, és a dir, no només s'hipoteca aquesta, sinó que a més s'hipoteca la legislatura futura. Però a part d'això, per si quedava algun dubte, jo dic que ho he dit al principi i em sembla que ha quedat molt clar, jo crec que el projecte tècnic de la llei de barris en si està bé, jo on poso els dubtes i on posem els dubtes en fem el tema. Està tan bé que inclús contradiu el senyor alcalde, perquè la llei de barris, per exemple, comenta una cosa tan curiosa com que la plaça ha de ser una plaça peatonal, mentre que el senyor alcalde ens deia en una entrevista en el diari El 9-9 que el 16 de juny que deia que la plaça és un eix d'unió històric, és un eix d'unió històric en el qual s'hi ha de passar amb cotxe. Per tant, imagini si està bé feta tècnicament, que recupera el projecte de plaça peatonal que havíem presentat nosaltres. També hi ha una altra preocupació respecte a la llei de barris, no? Que és que la llei de barris pivota sobre un projecte que hem sigut protagonista en el passat ple, que és tot el tema de l'Avinguda Generalitat, un projecte que, com us deia abans, bueno, és el projecte, diguem-ne, estrella del govern, i que resulta que des del 25 de setembre teníem un informe de la Comissió d'Urbanisme, això que diu ell que els tècnics de la Generalitat doncs ho fan tan bé i que per tant valoren tan bé, doncs aquests tècnics de la Generalitat que han fet tan bé la llei de barris i que a més a més l'han aprovat amb un 6, són els mateixos, aquesta Comissió d'Urbanisme, no?, que ens diuen a través d'un informe, no?, que el projecte de l'escletxa ha de quedar en suspens. I ha de quedar en suspens per una sèrie de coses que nosaltres ja vam dir en el seu moment i en les quals no se'ns va fer cas, no? La primera, que el torrent de l'Escletxa és un torrent i no una claveguera. I per tant es demana un informe a l'Agència Catalana de l'Aigua sobre el cabal d'aquest torrent. Aquí tenim un problema, que és que hi ha papers com aquests informes que simplement no es comuniquen en el poble, tot i haver estat des del 25 de setembre, no? Però n'hi ha d'altres que desapareixen, perquè, per exemple, no es va proporcionar en aquest estudi no es va proporcionar el cabal que passa per l'escletxa, no? I el cabal que passa per l'escletxa són de 186.000 hectòmetres cúbics. En relació amb l'antiguitat i tot el debat que hi ha a l'entorn de l'escletxa, ens demana la Generalitat que demanem al Departament de Cultura un informe sobre l'estat de conservació de les arcades. Però després també qüestiona...
Parlem de barris? Perquè si no,
no
vaig...
No, perdoni, això és llei de barris, perquè aquest projecte pivota, hombre que no, va d'un torrent a l'altre.
Puc contestar, sisplau, perquè està fent moltes afirmacions constants i llavors jo hauré de dir-ho tot de cop i em tallareu. Per tant, ell ha fet una afirmació molt clara, diu, l'àrea de barris pivota sobre l'escletxa. Bé, l'àrea de barris pivota sobre molts projectes que estan tots entre l'escletxa...
Sisplau, un moment. Que dic que la llei de barris són els dos barris...
La llei de barris pivota entre el torrent d'altura... Sisplau, un moment. La llei de barris pivota entre el torrent d'altura entre el torrent d'Altura, que és el d'aquí a les Monges, inclús agafa a Can Buixó, i el torrent de l'Escletxa. Per tant, fer aquesta afirmació és una afirmació interessada i gratuïta. I com que, a més, ha dit que amaguem papers, evidentment, a Convergència i Unió, quan volen papers, els amaguem tot el temps legal que podem, perquè si no els publiquen a internet o a la premsa. Per tant, si ells volen uns papers de treball, que nosaltres no hem amagat a ningú, són els nostres documents de treball i quan passin al ple són públics, si els volen els regidors de Convergència, ja saben des de fa molt temps que només els han de fer que demanar per escrit i al cap d'un mes els tenen. I així l'Ajuntament crec que sap qui els té i qui no els té i per què es publiquen. Per tant, aquest és un dels motius que Convergència i Unió el govern d'aquest poble tendeix a no donar-li els documents fins al moment en què no pot evitar-ho, perquè llavors volten per internet com un projecte d'un enderroc de les Arcades que es va publicar en una pàgina de Convergència i Unió
i per tant,
sisplau, jo no l'he tallat mai només amb aquestes afirmacions, perquè crec que vostè està portant els temes cap a un lloc en el qual l'únic que pretén és parlar de lo que li dona la gana sense parlar de la llei de barris. Tot el tema de l'escletxa està molt clar dit, ens va arribar un informe que no és definitiu, que s'ha de fer un text refós i, evidentment, el que no pivota sobre la llei de barris segur és el carrer. I el que pivota sobre la llei de barris, perquè són els projectes que es faran amb finançament propi al marge de la llei de barris, és l'aparcament i el parc i el tema de les parets mitgeres, i això sí que està aprovat perquè, precisament, des del casal dels avis en avall i tot el tema de l'escletxa, amb el text refós que es va aprovar d'acord amb la Comissió d'Urbanisme, que no és la mateixa que la comissió que va aprovar l'àrea de barris, això s'ha dit aquí i no és així. Va quedar aprovat, no és el mateix departament. No. Són diversos departaments l'àrea de barris. Va quedar aprovat que es podrà fer la caserna, que es podrà fer l'aparcament i que es podrà fer com a mínim fins al casal d'avis, que també hi ha el casal d'avis, les parets mitgeres de tota aquella banda de darrere l'Ajuntament, el parc per nens i gent gran i l'ampliació del casal d'avis per l'any que ve també.
En tot cas,
per tant, aquests temes no pivoten, són coses que van paral·leles. Al carrer l'han de pagar els propietaris. I els propietaris són els propietaris de les cases i l'Ajuntament com a propietari de sòl patrimonial. No de sòl, ni tan sols de cessió, ni del 10%. I la llei de barris afecta el centre cívic, afecta la plaça, afecta a Can Buixó, afecta tot el carrer en ser un claver, afecta totes les façanes, diguéssim, de la Quintana, afecta la travessia, afecta els blocs de vivenda social, per cert, fets en els últims temps del franquisme, des de llavors tots els governs de Convergència i Unió, que han sigut molts anys, també n'hi ha hagut algun en col·laboració, evidentment, amb Partit Socialista, això és veritat, però no liderant cap mena de govern, més que un any i mig o tres, si mal no recordo, no s'ha pensat en fer vivenda social al poble. I ara que volem fer vivenda social, ara riuen quan hi ha un petit entrebanc, que jo li ben asseguro que lluitarem perquè aquest entrebanc vagi endavant. Però això no és llei de barris en concret. Per tant, com que s'ha parlat, i jo he dit, parlarem més endavant del 2011, no amago. Ell diu que jo deixo de dir i que no explico el 2011. Clar que l'explicaré, si és públic aquest document, si ells el van demanar i el tenen, si ells el van demanar i tenen tot el CD, clar que és públic, jo no amago res. La gent del govern del Partit Socialista poden amagar res que la llei els digui que no poden amagar? Però esclar, es fan jocs de paraules, ell amaga, jo no amago res, escolti'm. Aquí parlarem, jo prefereixo explicar el finançament, que és una cosa complexa, primer hem parlat els dos propers anys, i quan tingui el torn, després de tota aquesta ronda, jo passaré a parlar, si em permeten, 2011, 2012 i 2013.
El que sí, em permeten a mi un moment, ja sí m'agradaria que expliquin els beneficis i els dèficits que té aquest projecte, d'acord? Que ens centrem en aquest projecte de llei de barris, perquè al final qui ens escolta no se n'assabenta de res i sembla que s'estiguin llançant doncs,
no,
uns als altres
són coses gratuïtes.
No, però vull dir, ara parlo jo. Llavors, quan el que vull una miqueta és això, perquè jo també doncs m'agradaria entendre realment quins beneficis tindré o quins dèficits tindré quan hi hagi l'aplicació de la llei de barris i quan hagin passat aquests anys i tot estigui funcionant, és a dir, doncs evidentment doncs vull saber doncs totes aquestes coses que explicaven, si és benefici, si ho podrem assumir com a poble o no, si quins canvis hi haurà en el dibuix d'aquest centre i d'aquest centre de Sant Feliu de Codines, com afectarà doncs també els barris colindants, si d'alguna manera o no doncs ara es ficaran totes les energies en el centre, etc, etc. Vull que m'expliquin aquestes coses, si us plau.
Molt bé. Només unes puntualitzacions que crec que s'ha de fer, o sigui, la llei de barris Diu el senyor alcalde que no entra el tema de l'Avinguda de la Generalitat. Home, si entra. Diu, la llei de barris diu no inclou tres intervencions que com el mateix projecte diu resulten essencials per al desenvolupament de la llei de barris. Es tracta de tres grans inversions no finançables per a aquest projecte. L'obertura de l'Avinguda de la Generalitat, valorada en 2,5 milions, la construcció d'un apartament públic a la mateixa avinguda i l'arc viari per connectar l'Avinguda Escoles i la carretera de Mollà. Això és el que diu la llei de barris, per tant, l'Avinguda de la Generalitat hi entra. Respecte al tema d'amagar documentació, home, un informe de la Generalitat del 25 de setembre que se n'hagi d'assabentar el poble, no el grup de l'oposició, el poble, després de demanar-lo en comissió informativa el 28 d'octubre i Sánchez Indic, l'alcalde, hagi dit davant del secretari i en comissió informativa que no existia i que resulta que digui coses tan importants com que hi ha una pendent que supera el 13% i que el màxim permès és el 12%, que digui coses tan importants com que obrir un carrer que vagi des de la plaça fins a l'escletxa vol dir portar trànsit a la plaça i que això condicionarà el futur traçat del centre del poble i que ells recomanen que la plaça sigui peatonal i es restringeixi el trànsit i no que n'aporti, crec que és important. Que es digui en aquest projecte, a més, que s'ha de fer un carrer més ample i l'Ajuntament estigui preveient un carrer més estret, em sembla que és important. Que l'informe es carregui el famós parc Feréstec perquè diu que es proposa un parc urbà amb terrasses i nivells, amb reblers de més de 5 metres de fondària i que això el que farà és que sigui un parc inaccessible i es demana que aquest parc sigui accessible per l'ús de la gent des del carrer Vic i des de l'Avinguda Generalitat, em sembla que això és important i sobretot que la Generalitat deixi en suspens un projecte que val 2,5 milions d'euros perquè simplement tècnicament és un nyap. Això em sembla que és molt important. I dic
puc contestar,
això...
sisplau? Sí. Perquè clar, moltes coses, són moltes coses juntes i si no s'acumulen. Val?
En tot cas, permet-me, senyor Pere Balavall, moderar una miqueta.
Té raó.
Anem fent una miqueta de rotació i en Joan Comellas també m'ha demanat la paraula i si em permet, doncs ara que Joan Comellas digui el que ens volia comentar.
Bé, no havia parlat perquè havia donat la paraula i no l'havia donat, no. Aviam, amb la pregunta, és que a mi m'agrada ser molt escuet no explicar tot això, a vegades xifres, la gent que ens està escoltant no tenen allà on per apuntar-s'ho. Vostè ha preguntat quin benefici ens portarà o quin perjudici, he entès la pregunta, no? Uh-huh. Jo crec que benefici, aviam, han fet una cosa tècnicament i que està molt bé, vull dir, no tiraré per terra la llei de barris. Jo en el seu moment ja vaig dir que això beneficiava al casc, diguéssim, més central del poble, sé que està malmès, però també hi ha altres llocs que estan malmesos. Llavors, ho he dit abans, i bàsicament aquest llei de barris és per arranjar carrers. Es poden arribar, han fet un estudi de les parets mitjaneres, de clavegueram, de regarots, però bàsicament el 80%, no ho he calculat, però molt alt, el tant percent, és per arreglar carrers. Nosaltres, nosaltres en el programa electoral dèiem que una manera que no s'hi fem mai a Sant Feliu era fer una aportació del 50% a l'Ajuntament, que és el que farà, i un 50% la gent del poble. Amb això, clar, dius, carregàvem el 50% en el ciutadà, no? I d'aquesta manera doncs, el ciutadà no pagarà res, indirectament pagarà en l'Ajuntament perquè hi han d'anar fent inversions i no es dilataran més. Perjudici, crec que serà perquè alentirem una mica el que és el reste del casc que és central de Sant Feliu, simplement és això. I el benefici crec que serà bo pel poble, és el lloc on passa quasi bé molta gent, això també m'ho deia el senyor alcalde, que és una cosa que se'n beneficia tot el poble, però veurem, torno a dir el mateix, veurem la capacitat que tindrem, no tan solament el govern local, no, el govern de la Generalitat, de poder anar assumint aquests costos, perquè jo no sé si ho veuen, però vull dir, estem en un moment de crisi molt, molt forta i tinc els dubtes de que no s'aplaci, no que no es faci, que no s'aplacin i que diguin tu, tirem per aquí o tirem per allà, si no, altres, només fent una puntualització, hi ha temes com, per exemple, la variant, que no sé si quan es farà, es va dir que aquest any es licitaria l'estudi. Hi ha moltes, moltes coses a Sant Feliu per fer i si anem carregant el de diners, jo crec que ens faltarà doncs, capacitat per endeutament, crec.
Bé, la variada en qualsevol cas no la, no la paga l'Ajuntament. Sí que, clar, se segueix insistint, i ja ho entenc, que hi hagi qui, doncs, qui per petites victòries polítiques, doncs, rigui d'algunes desgràcies que li passen en el poble, no? Bé, nosaltres estem treballant per l'obertura de l'escletxa, entre altres coses perquè si no s'obre l'escletxa hi haurà molt més trànsit per la plaça. Molt més, és evident, tots els cotxes que ara baixen per la travessia i entren per la plaça per anar a l'aparcament, que ara ja hi ha, els volem disseccionar. Els del nord baixaran pel nord i tornaran sobre els seus passos, i els del sud entraran per la plaça i sortiran per la plaça. Aquesta és la nostra idea, i ningú diu que nosaltres no vulguem fer la plaça peatonal quan convingui, en moments de molta afluència, però també sabem que és un nucli que uneix barris i també s'ha de poder passar en cotxe quan convingui. I entre tots, evidentment, molts cops els informes d'una comissió de dret de barris, amb els informes que puguin fer els d'urbanisme, amb els de l'Ajuntament, hi ha tants tècnics i tanta gent que intervé, que molts cops també s'entra, que es pensa, amb contradiccions. I per tant, entre tots hem d'anar treballant per anar trobant el desllorigador de les coses. Aquí no hi ha veritats immutables. Nosaltres creiem que s'ha d'obrir, com és evident, l'escletxa, perquè entre altres coses aquest informe que diu ell de la Generalitat també diu que no hi ha accessibilitat, sigui pels parcs, és clar, si no fem una rampa que vagi pujant amb el 12,07% i serà amb el 12 quan ho arreglem, no hi ha manera de pujar la gent ni tan sols a peu cap dalt. Clar, perquè es talla la connectivitat inclús per anar a peu. Per tant, si no es fa al carrer, s'haurà de fer una rampa que en el fons serà aquesta, que haurà d'anar cap dalt. Perquè la rampa més suau que allà surt és la que nosaltres hem proposat com a carrer, per anar a peu o per anar en cotxe. Això és evident. Per tant, la mateixa comissió s'han posat en un atzucat ells mateixos, que diuen, clar, ha d'haver-hi també una continuïtat fins dalt pels vianants i, clar, digui'ns com la farem. O vol que fem un ascensor panoràmic al costat d'una claveguera, perquè recordo que l'ACA va dir que aquest torrent no era torrent i que per això es va dir un ple, hi ha l'acte, ja vaig preguntar-ho fa temps, que no la termenaven perquè això era una claveguera urbana. Val? El tema de les arcades que ha sortit està en estudi, i ja tinc un informe de mossèn Pla de Vall que diu que de Congost de les Codines res, i ara està per veure. I per tant, estem treballant, i això vindrà després. Ara estem amb el que ens interessa, que és molt important, que és poder fer l'aparcament, que aquest, tot i que no paga la llei de barris, incideix, com tot el tema de la plaça. Hem d'acabar veient com conjuminem les necessitats dels veïns, dels comerços, de la gent que hi passa, perquè és un nexe d'unió dels diferents barris, i de la gent que hi va a gaudir del seu temps lliure. Per això també volem fer a darrere, on hi ha l'aparcament, un parc per nens i gent gran, perquè sigui més tranquil i no hi hagi aquest perill constant dels nens corrent per allà i constantment has d'estar patint. Val? Hem d'intentar-ho conjuminar, i és difícil, si és que res fàcil, és que tot és molt difícil, no? Però, clar, es continua insistint que amaguem papers, no, els papers són de treball, i quan són públics, i aquí no es pot dir que s'amaguen papers quan són papers de treball, i quan són públics, ja són públics, i quan el govern decideix que no els vol donar a l'oposició fins que no li diu la llei, doncs no els hi donarà, com és evident, per por. Jo recordo que els de l'IBI no els vaig veure fins que no vaig entrar al govern, no? Els de l'IBI, tot aquest augment cadastral que s'ha fet fins a 1.075 euros, que feines tindrem a que moltes famílies ho puguin pagar si no ho arreglem d'aquí uns temps. I ara no parlo de finançament, perquè veig doncs, que he fet una sèrie de comentaris que suposo doncs, que voldran dir la seva, però bé, per tant deixo la paraula.
Jo el que sí que vull dir ara és que és una darrera intervenció dels que vulguin intervindre, de 2 minuts a cada un de vosaltres, perquè ja crec que hem tingut una bona estona, ja portem vora de 40 minuts parlant sobre sobre la llei de barris. No sé fins a quin punt doncs, hem pogut aclarir, però si hi ha alguna cosa més que vulgueu remarcar cada un de vosaltres, us ho dic perquè després no hi hagi cap mena de confusió, és a dir, són uns 2 minuts per cada un de vostès, i després doncs, respirarem una miqueta i llavors ja anirem a veure doncs, què són els ciutadans el que ens demana que els preguntem.
Sí, jo volia puntualitzar això que diu ell de l'informe, no? Home, un informe que entra el 25 de setembre a l'Ajuntament, que es demana en una comissió informativa i que realment normalment hi ha dos plens entre mitges, pot informar la població i no s'informa, alguna cosa passa, sobretot quan veus que és tan desfavorable, no? Ell diu això dels criteris tècnics, però és que aquí llegia això literal el que diu, no? Es considera que la prolongació de trànsit rodat de l'Avinguda de la Generalitat fins a la plaça de l'Escletxa generarà un important trànsit en la plaça de l'Ajuntament, quan en realitat, per tal de garantir un funcionament adequat d'aquest espai públic, seria necessari restringir el trànsit. A més, es considera que amb la nova connexió també genera un conflicte en la plaça de l'Escletxa al límit nord, atès que hi passen a confluir tres carrers molt propers entre ells. Respecte al parc, el mateix informe diu: tampoc es garanteix en el document l'accessibilitat al nou parc de l'Escletxa ni des de la prolongació de l'Avinguda de la Generalitat amb un pendent del 13%, ni des del carrer Vic, que es troba força elevat respecte a l'espai lliure. Així, caldria fer accessible el parc de l'Escletxa per tal de garantir el seu ús públic i donar compliment al codi tècnic i al codi d'accessibilitat. I més anteriorment, diu que s'hauria de recuperar el projecte que inicialment hi havia de fer el parc sense fer els reblers i fer el girador que pugi cap al carrer Rouragrós. Per tant, tot això que ens explica l'alcalde dels criteris tècnics, no, aquí hi ha la comissió que ha fet un informe que ell ha estat amagant i que és bastant contundent sobre el tema aquest. Respecte a lo de l'ACA, només dic que amb això que parlàvem dels papers, hi ha un paper que li recomano que el busqui a l'Ajuntament, que és l'estudi de conques, en el qual es fa un estudi del cabal d'aigua d'aquesta claveguera, no? Es veu que tenim una claveguera que resulta que ha d'estar preparada per suportar 186 hectòmetres cúbics d'aigua, no? I això és, ara en diem clavegueres, abans en dèiem rieres.
Puc contestar això un moment? Un moment només, perquè
seran
esclar,
els seus dos minuts.
Serà ràpid. Perfecte. Nosaltres hem fet l'estudi d'impacte ambiental amb totes les avingudes i d'aigua i tots els cicles i els retorns, i sobre això la Comissió d'Urbanisme no diu res. Per tant, ho veu com a correcte als nostres estudis. Sí que és cert que això és una claveguera urbana molt gran i està tapada fa molts anys, i per tant aquestes avingudes les suporta perfectament. Un altre tema és que parla d'un paper del 25 de setembre, home. És el 9 d'octubre que ens va arribar. Passa que ells, pel que sigui, com que saben que no els dono els papers fins al cap d'un mes, que és el que em permet la llei, el van anar a buscar i tenen tot el dret del món, anar a la comissió i els hi van donar. I el durien emetre el 25 d'octubre, segurament no el van emetre. Però a l'Ajuntament, no, perdó, el 25 de setembre el durien emetre o el van emetre, a nosaltres ens va arribar al registre de l'Ajuntament el 9. Però és igual, els de l'IBI, ells no els van ensenyar mai al poble i van fer un robatori amb armada parlant clar de les famílies mitges, i ja veurem com ho solucionarem. Val? El tema, jo m'agradaria acabar amb el finançament pels propers anys, que és el que crec que també interessa poder-ho treure aquí de la llei de barris, no? Que clar, aquí venen a parlar, o sigui, nosaltres lluitarem per les nostres creences, i si la Comissió d'Urbanisme no ens retoca el que creiem que ha de retocar per bé del poble, tot i que ells estiguin contents quan el poble no va bé, doncs posarem un contenciós i tirarem endavant. Nosaltres creiem que la millor accessibilitat és la d'un carrer amunt, val? Per tant, dit això, el 2010 l'Ajuntament hi ha de posar 500.000 euros, val? Doncs aquí parlaríem d'una capacitat nostra de demanar diners a la Diputació de 400 i pico mil euros, i aquí parlem de que algun d'aquests projectes va junt amb el POSC, per tant està de sobres garantit. El 2011 ja ens posem a 950.000 euros, per tant ja tindrem una capacitat d'endeutament de 500.000 i comptem aquell any i l'any següent, que és la mateixa, el mateix, els 950.000 euros, tot, moltes parcel·les patrimonials que tenim, esperem que ja no estiguem amb aquesta crisi tan forta, que no recessió, de moment és crisi, i esperem que no vingui una recessió, poder subestar sòl patrimonial per ajudar a finançar projectes i inversions, tot i que el 2012 també ens posem a la següent legislatura, i recordo que podem tenir de l'ordre de 400.000 euros també de subvenció de la Diputació de Barcelona, doncs amb tot el seu tema de col·laboració amb infraestructures del poble. Per tant, crec que està perfectament explicat.
Molt bé, senyor Pere Pladevall. No sé si el senyor Joan Comelles té alguna cosa, alguna darrera cosa a afegir.
Alguna cosa, tinc dos minuts, no, també.
Exacte, per això dic que...
Bé, no, jo simplement vull dir, m'he pres quatre notes per lo que s'ha anat dient aquí, i amb el senyor Pladevall. Ha dit que quan es fa una cosa bé, que cou. Bueno, jo, a mi no em cou que es faci bé la llei de barris, no és que em cogui, jo només vull veure si realment es podrà tirar endavant i a qui beneficiarà. Vull recordar que l'anterior legislatura nosaltres vam treballar el tema de Solanes, i vostès que ni hablar del tema, i ara resulta que és l'estandard seu, i que celebro doncs, que ho vagin tirant endavant, que cosa que siguéssim segons nosaltres també ho haguéssim tirat endavant, que a vegades diu que no ho haguessin tirat endavant. Jo no dubto mai del qui està davant. Jo no dubto mai de vostès si poden fer bé les coses o no. Jo només intento doncs, que la cosa vagi anar tirant endavant. No? Tot és difícil, sí, clar, és difícil, tot, tot. Llavors, el que més greu em sap és que diu que el seu govern té molta transparència. Miri, la transparència és cara a la galeria. Moltes vegades m'he trobat últimament que demanen-li coses, em semblava que fora molt bé, però quan estàs en la situació, vostè fa valdre tot els mecanismes per no donar el que es demana en aquell moment. O sigui, per anar més lluny, el de les ordenances, em dirà que vostès tampoc la tenien, però ja que vol dir que vostè té transparència i nosaltres no, doncs va dir, no, 10 dies abans els tindreu, 2 dies abans. 2 dies abans i allà amb els companys de Convergència quasi compartint la taula perquè a hores i perquè tothom treballa i jo no puc estar les 10 hores a l'Ajuntament perquè la meva feina actualment no em permet, no? Llavors, ha parlat vostè també del cadastre i que és una traca marmana. Jo crec que això podia ser un altre debat, el del cadastre, i el de la vivenda social m'agradaria no parlar-ne i també que fos un altre debat. Simplement és això. Ara, i amb el tema del finançament que ha dit el 2010, Llei de Barris més Puosc, i el 2011 Llei de Barris més Parcel·les, a les parcel·les vostè era, no m'han de vendre'n. Jo crec que sí que s'han de vendre perquè és que si no no recaptem diners. Jo sí que penso això, vostè no ho pensava. I el Puosc, si hem d'agafar del Puosc, és el que arribo a lo que he començat el que he dit al començament. Anem agafant diners i el resto de coses potser no els podrem fer. No, simplement és això.
Bé, doncs sé que tots volen
parlar. Per al·lusions, només un minut.
És que al final sempre hi ha al·lusions.
Perdó,
i això vinga. Seria el peix que es mossega la cua. Perfecte. I per tant, doncs crec que el millor que podem fer ara que tenim aquests croissants i que veig que ja inclús en algun moment algú ha fet de allargar aquest braç per poder doncs, agafar forces, crec que ara ho podem fer tots plegats, sobretot jo que tinc la safata més lluny que tots plegats i no hi arribo i me l'estic morint de ganes. Per tant, doncs, no sé si ha quedat clar o no pels nostres oients i ciutadans de Sant Feliu que estan escoltant avui aquí a Ona Codinenca aquest cafè de polítics i aquesta informació sobre la llei de barri, però si no ho heu fet, si no esteu encara doncs, amb la idea clara, encara ens queda una estona perquè pugueu fer les vostres preguntes i voler aclarir aquest tema o no, o parlar de qualsevol altre tema completament diferent i que vosaltres doncs, també vulgueu que avui aquí es debati amb els nostres polítics de Sant Feliu. I Àlex, les vies són diverses i molt fàcils.
Sí, aviam, tenim diferents vies perquè els nostres oients puguin participar. Ho poden fer a través del telèfon, el 93-866-3239. Quan dic el telèfon no vull dir que el ciutadà hagi de passar en directe per la ràdio, perquè a vegades hi ha gent que li fa vergonya, que, doncs bé, que això de parlar per la ràdio doncs, no és lo seu. En tot cas, pot utilitzar el telèfon, el 93-866-3239, per transmetre'ns a nosaltres la pregunta i nosaltres doncs, la farem arribar als nostres polítics. Recordeu, 93-866-3239. Podeu trucar ja i fer les vostres preguntes. Recordeu que les preguntes poden ser relacionades amb temes que s'han parlat de la llei de barris, però també poden ser coses que us preocupin, coses de Sant Feliu, preguntes concretes, coses que us passen al vostre barri, coses que us passen al vostre carrer, problemàtiques que teniu que voleu que els nostres polítics us les responguin. Per tant, podeu utilitzar aquest 3239 per comunicar-ho als nostres polítics. També podeu fer-ho a través del correu electrònic, a través d'aquest cafedepolítics@gmail.com, cafedepolítics@gmail.com, a través del Facebook, que també tenim un grup creat que es diu Cafè de Polítics, també podeu accedir-hi, i a través del nostre blog, recordeu que és cafedepolítics.blogspot.com. En aquest mateix blog sabeu que a partir d'aquesta tarda tindreu penjat aquest programa que s'està emetent ara mateix i el podreu descarregar o escoltar quan vosaltres vulgueu. També a nivell de recordatori, recordar que aquest programa es repeteix el diumenge a partir de les 4 de la tarda a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM o a onacodinenca.cat. Per tant, moltes són les vies de comunicació, moltes són les vies de participació i ara sí que demanem als nostres oients que participin i que ens enviïn les seves qüestions. Quim, si et sembla, fem una mica de publicitat, us deixo que feu 4 croissants i de seguida continuem amb les preguntes.
Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines, 107.2 de la FM, onacodinenca.cat.
Carnisseria Can Saladeria Valentí. Més de 100 anys oferint productes naturals i de primeríssima qualitat. Elaboració pròpia de productes frescos, cuits i curats. Tasti els plats de casa de Can Valentí i disfruti de l'autèntic sabor casolà. Vedella amb bolets, peus de porc cuits, canelons artesans, pizzas al gust. Carnisseria Can Saladeria Can Valentí. El sabor i la qualitat de sempre.
Cotxes Rovira, servei oficial Renault a Sant Feliu de Codines. Renault, la feina ben feta.
93-866-2257. Hola, és el restaurant Aigua Vella? Voldria encarregar una pizza codinenca, una amanida de formatge i un entrecot poc fet. Per cert, que m'ho podeu portar a casa? Genial, visc al carrer Sant Pere.
Vine al restaurant Aigua Vella i disfruta de la nostra carta de pizzas, pastes, carns i especialitats de la casa. Estem al carrer Agustí Santa Cruz i recorda que també tenim servei a domicili trucant al 93-866-2257. Aigua Vella, el restaurant fora i dins de casa.
Ona Codinenca, la ràdio de Sant Feliu de Codines, al 107.2 de la FM. I recorda la nostra web, santfeliucodines.cat/onacodinenca. I viu la ràdio!
Continuem amb aquest cafè de polítics, ara acabant-nos ja quasi bé la safata de croissants. Jo ja he pogut doncs tastar-ne un, la veritat que boníssim aquests croissants que ha portat avui la producció d'Ona Codinenca aquí a l'estudi de la ràdio. En tot cas, abans us comentaven que volien una darrera puntualització. Si volen, per ser el primer programa i perquè s'estan portant molt bé, els deixaré una darrera puntualització molt breu, sisplau, el màxim de breu possible. Si és un minut, millor que un minut i mig, i no et sàpiga greu si els tallo, perquè veig que s'estan estenent molt, perquè ja els nostres oients sé que ens han fet arribar doncs diverses qüestions. No. El que vulgui.
Només respecte al tema aquest que comentava de la transparència, home, el tema de la transparència a mi fa molta gràcia quan és el primer govern que ha passat els plens d'un mes cada dos mesos, portem més d'un any per negociar un reglament que simplement compleixi el que diu la llei, que és que en els mitjans de comunicació municipal hi hagi representats els diferents grups municipals. Ara ens han passat una proposta de reglament que no se diu el que diu la llei, i per tant, bueno, només puntualitza això, no? Vull dir, la transparència es demostra caminant, es demostra doncs que quan arriba un informe en l'Ajuntament d'un tema fonamental que val 2,5 milions al poble i sobre el qual pivota un tema com la llei de barris es traslladi a la població i s'expliqui, i més quan hi ha dos plens pel mig, que quan ho demana l'oposició en comissió de govern no es menteixi dient que no ha arribat cap documentació. Es fa també doncs que fent els plens cada mes, com hi havien sigut sempre. Ell que diu que s'amagaven coses a l'època de Convergència i Unió, durant els 24 o 25 anys que hi ha hagut d'Ajuntament Democràtic sempre hi ha hagut plens mensuals, ara els tenim cada dos mesos. I per tant, en certa manera, també aprofito per felicitar Ona Codinenca que hagi fet aquesta iniciativa de fer un programa per intentar doncs poder debatre el que no es pot debatre d'una forma natural en els plens, perquè el senyor alcalde ho ha posat els plens cada dos mesos per intentar dormir la política municipal, no? I per tant, la transparència es demostra caminant.
Jo, bé, una puntualització, el senyor Comelles diu que jo li vaig dir que ho donaria en 10 dies, no, això, a les ordenances es va dir que ho donaríem tan ràpid com poguéssim i se'ls va donar 3 dies abans, no 2, però bé, és que esclar, no tenim ni secretària, no és cap excusa, però tenim un secretari dues tardes perquè ha tingut un fill, el qual doncs, també la felicito públicament, al igual que aquest programa de la ràdio, tota cosa que neix nova amb il·lusió, doncs, però també hi ha aquest tema i no és que vulgui demanar comprensió, pues, és lo que passa i llavors anem fent, no, també nosaltres som, ja sé que portem un any i pico, però tot això ens és nou, per tant anem avançant també com podem i no vull que ningú s'apiadi de nosaltres, diguéssim, però bé, hi ha les ordenances i pugen el cost de la vida, per tant també ha costat quadrar-ho, perquè amb el cadastre que van deixar, quadrar l'IBI, el cost de la vida costa molt. Home, que no hi ha transparència, veiem, i fins i tot hi ha una comissió de participació ciutadana que reuneix cada dos mesos. Fins i tot hi ha un paper informant de tots els actes culturals, siguin del govern o no, i esportius, cada mes. Els papers que nosaltres podem evitar que surtin a la llum pública per ser manipulats, com pot passar quan una cosa és un document de treball del regidor, i llavors els treuen a la llum pública. És que no és el mateix ser regidor que ser del poble tots que tenim dret a la informació. Quan nosaltres ens arriba un document de treball, primer hi tenim que treballar. I quan és públic, a partir del ple, és públic i s'ha acabat, i no hi ha res més a dir. I quan és de treball, necessitem poder-hi treballar sense tenir la por que els posen a internet, com han fet alguna vegada. I dic que no som transparents, bé, només recordo que el plànol del projecte de la variant que va enviar el departament abans d'acabar la legislatura, dient que seria de 3 carrils, que jo sabia que el tenia l'antic govern, i no el van treure ni un ple, el tenien amagat amb un calaix, i m'han dit que no hi era, és el que ara hi ha penjat entrant amb Esquerra a l'Ajuntament, perquè ens entenguem. Per tant, bé, la por ens fa, per experiència, que certs documents de treball no els donem a l'oposició fins que no són públics per tothom, perquè llavors ja està. I públics vol dir que són públics, val? Vol dir que es poden mirar, no que es poden treure i portar-los amunt i avall. I això és així de clar. Públic vol dir això, que és públic, no publicable. I si són documents de treball dels regidors, són dels regidors, i si llavors passen a mans d'altres membres d'un partit polític, doncs bé, ells sabran, llavors es troben amb el que es troben amb nosaltres, que tenim certes cauteles, només això, val? I aquí no s'enganya ningú, ni a comissions de govern, ni res. Es diu el que nosaltres hem de dir sobre els documents. I quan són públics, llavors tothom que digui el que vulgui, però públics, no publicables o posats en medis que poden ser manipulats per qualsevol persona amb altres intencions. Això és el que es va fer a l'octubre de l'any passat.
Doncs bé, perquè no sigui manipulat aquest programa d'avui...
Un minut, me'l dona?
Sí, senyor Joan Gomellas. Com que m'havia dit abans...
No, perquè era l'últim que havia entrat i no podia pas tornar a dir una cosa si no havia dit res. No, més que res, només puntualitzar. Un document de treball és el mateix que un informe?
Sí, clar, perquè és un document, és un informe que ens donen a nosaltres per fer un text. Sí, no, per vostè no, ja que vostè fa les seves interpretacions. Un document de treball és perquè nosaltres fem un text refós. És un informe, tots són informes, evidentment. Un informe dirigit a l'alcalde de l'Ajuntament, a ningú més.
No.
Sí, tant, anava dirigit a mi.
I amb el tema de la
variant,
amb el tema de la variant no és igual així.
El tema de la variant, el tenien vostès amagadet allà amb un calaix, que fins i tot amb un ple
també era un informe, no?, que s'estava treballant. O com és això?
No, perquè aquell era un projecte que va explicar la Generalitat i era un treball seu.
Però es havien dirigit a nosaltres. Com vostè interpreta d'una manera o d'una altra manera, depèn de com li vagi.
Era un document de treball de la Generalitat que ens el comunicava. I ens el comunicava com a regidors. No era un document de treball de l'Ajuntament. Recordo que la variant no la fa l'Ajuntament.
No.
Miri com va la cosa, que va presentar en aquest ple la proposta de reforma i d'adaptació xapucera, perquè el que hauria de fer és canviar el projecte de la Generalitat, i no informava sobre l'informe. Vam informar nosaltres. O sigui, va fer un canvi i no va explicar per què venia motivat aquest canvi.
Sisplau, el mateix text refós ja incorporava tot el que diu a l'informe. No ens enganyem. I, sisplau, em diu Chapucero, el Facebook en el qual estem connectats em diu Talós, ja n'hi ha prou que aquest senyor es dirigeixi a mi d'aquesta manera. Crec que jo l'he respectat en tot moment. Només ho demano.
El Facebook
en el qual estem aquest programa connectats se m'està dient Talós, aquest senyor. Home, jo crec que tracto bé la gent.
Aquests temes no són sobre debat, si com es tracten vostès fora d'aquest estudi. En aquest estudi sí, demano respecte a tothom, sisplau. I jo crec que el millor que podem fer per tornar una mica a la guia que estàvem portant, que era molt bona, i no aquesta que ara potser els darrers minuts inclús la gent que ens escolta no s'ha assabentat gaire del que està succeint, és que sigui la pròpia gent la que marqui l'ordre del dia, no? Amb els plens els marquen doncs els polítics. Avui l'ordre del dia el marcaran doncs els oients. Àlex, què ens diuen els oients? Perquè crec que ja tenim diverses preguntes o comunicacions.
Bé, recordar que, com dèiem, tenim diferents maneres per comunicar, a través del telèfon, el 93 86 32 39, el cafedepolitics@gmail.com, i també a través del blog, el cafedepolitics.blogspot.com. Són diferents maneres per participar. Aviam, d'entrada, deixi'm que els digui que a internet hi ha força preocupació, almenys hem rebut algunes preguntes, sobre la situació del semàfor de Sant Feliu. Per què no acaba de funcionar? Aquesta és una de les preguntes que es posa sobre la taula.
La utilitat d'aquest semàfor que hi ha doncs, a la Cruïlla, que tots coneixem perquè només n'hi ha un de semàfor a Sant Feliu.
Bé, sóc un dels autors del govern de posar aquest semàfor, que també està a la llei de barris aquest any, per millorar l'accessibilitat al centre del poble dels vianants. Aquest semàfor, jo recordo que els semàfors no estan per alleugerir el trànsit, sinó que estan per regular-lo i per donar seguretat als vianants. I nosaltres, doncs, el govern que actual va posar aquest semàfor, que Convergència i Unió va dir que val 12 milions de pessetes, en val 4, i 2 els paga la llei de barris, i és un dels projectes de llei de barris, doncs, que ens subvenciona per anar millorant la circulació de vianants al centre del poble. Val? Està posat perquè la gent gran, la gent amb mobilitat reduïda, puguin travessar bé. I si en algun moment hi ha alguna cua, quan anem en cotxe, doncs mira, em sap greu, però és que estem allà ben assegudets a dintre el cotxe. Val? Per tant, aquest és el tema.
Sí, el semàfor és una cosa curiosa perquè resulta que hi ha un codi de circulació que diu que els semàfors són vermell, àmbar i verd, i aquí el que l'haig vist en verd que m'avisi, jo no l'he vist mai en verd. I el problema és clar, és que les normes de circulació són per tot el món, no per Sant Feliu. Llavors, el que diu aquell que és per donar seguretat als vianants, jo crec que més que seguretat el que genera és inseguretat, perquè quan s'apreta el botó i es posa vermell, el cotxe ja està al mig del cruce. Això era un semàfor intel·ligent, que ens posaven en el programa electoral, que dit ara sembla una broma, allò d'intel·ligent, i que el que està fent és generant un caos circulatori i que realment a tota la comarca ens coneguin pels del semàfor que no funciona. No? De fet, ara que ell parlava del Facebook i que no sé què li deien al Facebook i tal, bueno, el que no explica que és que en el Facebook hi ha un grup que es diu Aixafem els semàfors de Sant Feliu, que és una iniciativa que ha sortit de gent en la que en pocs dies ha arribat a les 150 persones inscrites, no només de Sant Feliu, sinó de tota la comarca. I el que tampoc explica, parlant del cost, ens diu que el semàfor val 4 milions, no ens diu l'obra civil el que ha costat, no ens explica les hores extres que costa de policia per regular un semàfor incompetent que no funciona, i sobretot, el més divertit ja, per mi, ja, això és una cosa divertidíssima, no és que tenim un semàfor descatalogat. Tenim un semàfor descatalogat perquè la normativa europea marca que els semàfors d'aquí al 2010 han de ser tots de LEDs. I nosaltres posem un semàfor a finals del 2008 que ve de saldo. És un semàfor que l'havien treure d'algun altre lloc o que l'havien tenir allò resto de sèrie, no? I ens han posat un semàfor intel·ligent descatalogat. Per tant, això és el colabrot del semàfor. El semàfor, la intenció inicial era engegar-lo. El que passa que ja vam fer un vista de posar-ho a finals de juliol, que havien acabat les escoles i tot, i cada vegada que provaven d'engegar-lo les cues arribaven fins a la rotonda i llavors doncs, el van apagar i ens han vengut la moto aquesta del tema. Tot això passa perquè simplement el semàfor aquest, les carreteres ja deia que no havia d'haver-hi un semàfor. I l'estudi diari sobre el que es basava al posar el semàfor és un estudi doncs, que Carreteres mateix se'l va carregar i el senyor Pla de Vall va haver de venir en el ple amb una rectificació que es va haver d'aprovar sobre el sistema viari. Per tant, ja ens deien que no s'havia de posar semàfor, que el semàfor no tenia sentit mentre no hi hagués la variant i que quan hi hagués la variant no seria necessari. El que passa que no té sort amb els informes tècnics, com veuen.
Senyor Joan Comellas.
Bé, em sembla que s'ha dit tot. Jo només volia fer la pregunta, si hem posat un semàfor, per què no el fem funcionar realment com a semàfor amb 3 parades? O sigui que si produem cues, jo me'n recordo que a Palau n'hi havia, doncs que produeixin cues. No ho fan perquè se'ls hi tiraria la gent a sobre. Llavors, posar un semàfor que sempre està en àmbar o que on hi ha, si no s'ha de regular a hores punta amb un guàrdia, doncs, trobo que no és la solució més adient, només era simplement això.
Puc comentar un tema sobre això? Bé, jo que estimo a les persones, en general, estimo aquest poble, vam creure que el millor és que a la travessia que ha mort gent, que ha matat gent gran, que han atropellat a gent, perquè els cotxes corrien molt, ara amb àmbar és una senyal d'alerta que vol dir que tu has d'afluixar i has de vigilar perquè estàs al centre del poble. Aquest semàfor es va posar, evidentment, doncs, per regular el trànsit de persones, i també és cert, si haguéssim pogut, i per això havíem de fer proves, el dels cotxes. El problema és que no hi ha tercer carril, i el problema és que com era Palau, que les cues eren pels de fora i hi havia altres vies interiors pels de Palau mateix, i els de fora que es fotin, aquí no passa. Aquí també els del poble hem d'anar per aquesta carretera. I es va provar 2 dies, 2 hores, i punt. Però la nostra intenció és, i això està en la llei de barris, perquè és que ve de la llei de barris, és els vianants. Val 4 milions tot. Estan els informes de l'Ajuntament, tingui sort o no, i entenc doncs, que tampoc hi venen gaire a mirar els papers quan són públics. No? Només els interessen els que diu que jo amago, que no amago res, perquè aquí és tot públic. Diu que amago, que no explico, si ho estic explicant tot. Si és que és impossible explicar més coses sobre els temes. Per tant, jo entenc...
Doncs faci els plens,
sisplau, jo faré els plens quan crec oportú que s'han de fer.
Vale?
Fantàstic, doncs. Ja
és, que és evident que un govern ha de regular la seva forma segons creu el propi govern. I vostè no està en el govern. Vostè va perdre les eleccions i, per tant, nosaltres hem cregut que és millor fer-los cada dos mesos. I si no li sembla bé, pues jo què vol que li digui? És així. Però això no vol dir...
És molt transparent.
Això no vol dir ni transparència ni no transparència. D'entrada dir que tenim una comissió de participació ciutadana que cada dos mesos. Ells no l'han fet mai.
En tot cas, no sé si el semàfor i la comissió tenen molt de coincidència.
Un rom que el vam haver d'arreglar perquè era un nyap immens.
Tenim un rom, i no em digui que és un nyap perquè es va aprovar el rom que vam posar nosaltres.
Un moment,
amb totes les nostres esmenes, senyor.
Deixi'm parlar un moment. Si els ciutadans i els oients ens truquen per demanar una temàtica i parlem del que volem, al final sí que no creuran en els polítics. Per tant, evident. Si us plau, responem el que ens pregunten
els
ciutadans.
Són molt transparents. D'acord? Sí que no pot ser transparent perquè no és ni regidor d'entrada.
D'acord, però intentem respondre el que ens demanen els ciutadans perquè precisament és el que els amoïna. No sé si els amoïna doncs aquests temes.
Seguir.
I si un dia els pregunten, doncs evidentment vol dir que els amoïna i els comentarem.
Podem seguir amb les preguntes, no, doncs?
Sí, per això dic. Si us plau, fem ara intervencions molt breus perquè hi ha més preguntes i són temàtiques una mica més ràpides de valorar. D'acord? No sé si tenen alguna puntualització final al voltant del semàfor i...
Sí, només que la demagogia aquesta de les persones i de protegir les persones es protegeixen seguint les normes que estan establertes universalment, i és que els semàfors tenen vermell, àmbar i verd, i el nostre no té ni vermell, ni àmbar, ni verd, i a més està descatalogat, i dir ara que això és un semàfor intel·ligent fot riure.
D'acord. Alguna aportació més? O podem parlar, passar
no,
més preguntes?
Jo he explicat per què està aquest semàfor i ja està, i el senyor Roc Fernández, que a més em consta que feia fotos una vegada per Sant Antoni, amb un que hi havia a l'entrada del poble, perquè em consta, doncs digui el que vulgui.
Doncs Àlex, el que sí que és important i ens agradaria saber és què diuen els oients, quines més preguntes tenen?
Aviam, els oients també, hi ha forces preocupacions per alguns carrers que estan malmesos i hi ha certes preguntes per saber aviam quan es repararan, però una de les preguntes que ens fan és de dir a la part de l'institut, del pati, em parlen de que hi ha una vorera que no està, diuen que no està pavimentada del tot. Jo no sé exactament com està la situació allà, però que no està acabada, que s'ha acabat de fer el pati, però que la vorera no està acabada. I pregunten si estarà molt de temps en aquestes circumstàncies, perquè donada aquestes últimes pluges està molt malmesa, o es té previst de fer una actuació de forma bastant ràpida.
Puc explicar-ho?
Sí, començarem.
Puc explicar-ho.
Pel govern.
Allà es va fer el pati, allò no hi havia vorera, ja no està ni urbanitzat tota aquella zona, i hi havia estava parat, estava doncs que es havia de fer tot el projecte d'urbanització, està fet però està parat, faltaven fer les quotes urbanístiques i fins i tot hi havia una amenaça d'un contenciós. Allò es té que urbanitzar tot. Hi ha un projecte que ja ve de molt temps enrere i precisament ara vam passar per l'últim ple la resposta dels recursos de reposició sobre un treball que s'havia fet, un informe doncs, que era de l'anterior govern. Nosaltres vam respondre i per tant ara ja està això net per urbanitzar-ho tot. Allà no hi havia hagut mai ceres, hem fet el pati de l'institut, que encara no està acabat, encara falta doncs les porteries de futbol, de bàsquet, l'arbrat, i hem cregut, com que no hi ha ni la línia de carrer donada, que allà que ja no hi havia hagut mai cera i que tampoc hi ha cases pràctiques a tota aquella àrea, doncs no malgastar aquests diners en fer una cera que ningú hi passarà. De totes modes, a partir de l'any que ve, jo crec que cap al març s'urbanitzarà tot, tota la ronda d'esports, i no hi ha ni la línia de carrer tan sols donada allà. Mm-hmm. Per tant, creiem, si posem ceres i d'aquí 5 o 6 mesos amb una cera que ningú hi passa ni ha passat mai, doncs bé, poder seria malgastar els diners. Ara, si aquest tema la gent creu, o molta gent creu, que les hi hem de posar provisionalment per 6 mesos, doncs se'n pot parlar i mira, les hi posarem. El que és segur que està acabat és el pati. Val? Vull dir això, bueno, que s'acabarà, perdó. No està acabat encara, eh? Uh-huh. S'acabarà el pati. Aquelles aceres hem cregut, bueno, i vam posar sorra de sauló perquè quedés net, que allò era un descampat ple de brossa, val? I ara està molt més digne. Val? Ara, si creuen que hem de posar les aceres per 6 mesos per llavors tornar a fer la línia de carrer, doncs se'n pot parlar, eh? Jo no vull tenir la raó, hem cregut que no valia la pena, sabent que allà no hi ha cases ni hi passa ningú. Els nens no passen per aquella acera. Quan venen de l'institut, entren directament dintre el pati, no? Bé.
Sap què passa amb la sèrie aquesta? Que el pati d'un institut estava previst fer-lo l'estiu del 2007 a la zona del davant, on hi ha els aparcaments, i tal i com es preveia urbanísticament, el senyor alcalde, igual que va passar amb l'escola Bressol, va decidir canviar-ho, per això ara no tenim escola Bressol, no? I va decidir posar-lo al darrere. Llavors la Generalitat li va dir, escolti, vostè vol aquest terreny amb, aquesta, amb aquests desnivells i tal, doncs, doncs mengis vostè a les obres, no? I aquesta, el canviar el pati de lloc ens ha costat 300.000 euros i ara no tenim per fer la cera.
Senyor Joan Comellas, di un moment que el programa, que no ho hem dit, serà fins a dos quarts de 12, vull dir, ens queden 20 minutets perquè, per gestionar correctament el temps, vull dir que ho sap, que no, no es pensin que jo vull tallar-ho, i una miqueta abans doncs acomiadarem a la gent, per tant, fins a 5 minuts, que quan faltin 5 minuts per dos quarts.
No, no, jo sé molt breu. Jo vam acceptar el canvi que va fer el senyor alcalde de fer el pati de les escoles del davant, on estan aparcant els que van a veure el futbol, per darrere, això ho vaig acceptar-ho. Crec que davant hagués quedat bé, perquè la gent s'imagina com està ara, però allò també hagués hagut d'anar a nivell de l'institut, ben acabat, hagués quedat, crec, bé, però és una opció que va agafar el govern, doncs, són ells els que manen, doncs ells han decidit, no? Ara, quan diu que és un descampat amb brossa, i que era un descampat amb brossa, allà traiem els aparcaments d'aquí i anaven a darrere. Vull dir, també haguessin fet els aparcaments a darrere i també haguessin arranjat. Vull dir que no és ara dir, és fer una mica de demagogia, això, crec jo. Només era això,
No, ho dic perquè quan vam treure tot estava ple de brossa de molts anys. Només dic que el pati que diuen que era aquell famós Guantánamo, que van posar correcuites, hi havia 60.000 euros d'un ram. I nosaltres hem decidit complementar-ho i no fins a 300.000, sinó fins a 200.000, més que res, perquè totes les factures estan a l'Ajuntament. Val? I que parla de la llar d'infants, bé, aquella que es havia de construir a tres nivells amb escales per nens de 0 a 3 anys i valia 1.500 euros, més l'augment que això pot suposar, hi havia dos anys i mig d'obres. Fins que no va arribar que no hi havia finançament, hi havia 600.000 euros i en valia 1.500.000, fins que no s'ha sabut el que dona la Diputació, que dona molt més inclús que altres anys, val? 50.000 euros més pràcticament, doncs no hem sabut com el podem fer, i quan hem tingut el finançament sabem quan podem començar. Si bé, inclús que haguessin començat fa un any, encara quedaria un any i mig d'obres. I com que aquesta llar d'infants és a peu pla i és molt més austera dic de construcció, no d'actualitats.
Aviam, és que
hi haurà, hi haurà 9 mesos d'obres. Per tant,
que no crec que una vorera costi 2.500.000 euros, no digui, i ens estem anant a la llar d'infants.
Que no em digui que ja estaria feta la llar d'infants, perquè la llar d'infants no hi havia ni finançament.
D'acord. Intentem no anar a la llar d'infants, sisplau. Hi haurà,
jo crec que
crec que hi ha alguna pregunta al voltant de la llar d'infants. Àlex, si vols, ja que treuen el tema els contertulians, doncs digue'ns la pregunta que hi ha al voltant de la llar d'infants.
Sí, casualment em feia gràcia perquè ara estaven traient el tema. Sí que hi havia certa preocupació amb la llar d'infants, però es preguntaven coses molt concretes, com que quan s'obriria la nova llar d'infants i quines característiques tindries. O sigui, la gent, jo crec que té la preocupació de saber quan podrà portar els fills a la llar d'infants i quantes places hi hauran, més que el cost o més que l'estructura. Almenys és el que ens estan transmetent els nostres oients.
Exacte, la preocupació de la gent, escoltem-la, eh? Vull dir, marxem una miqueta d'això, perquè la preocupació és com serà aquesta llar d'infants, què podran tenir i quantes places hi haurà i qui tindrà disponibilitat aquestes places. Bé, no?
Doncs la llar d'infants es començarà a construir en la nova parcel·la a peu pla, no a tres nivells, a partir de gener-febrer, i hi ha un plaç de construcció de 10 mesos. Valdrà el que he explicat abans, de 850.000 a 900.000 euros, i tindrà tres línies, val? Públiques totes.
I això em tresoveix més o menys amb quantes places, o en aquests moments no es pot dir?
Sí, 123 places.
123 places.
Sí, sí.
Això de la llei d'infants és un colobron. Vam començar primer el desembre, o sigui fa un any, li preguntàvem en els plens quan estaria la llar d'infants. I ens deia, no, les obres començaran al gener. Després ens vam enterar de que no es faria aquell projecte, sinó que es posarien uns barracons, perquè es deia que l'obra que es feia era faraònica, perquè contemplàvem tres línies perquè contemplàvem municipalitzar la llar d'infants, i actualment les dues línies actuals estan absolutament col·lapsades, i si no, preguntin a Sant Quirze o preguntin a Castellterçol on hi van famílies, perquè no poden portar els nens aquí. Però és que després, aquí, si ara vostè agafa la llei de barris que parlàvem ara, es parla de l'ampliació de la llar d'infants de l'escola Bressol amb 180.000 euros. I l'últim ple se'ns despenja amb un projecte d'urgència per fer la llar d'infants uns 150 metres més enllà del projecte on la teníem nosaltres, no? També amb tres línies, i amb tots els tràmits que representarà. Diu que les obres començaran aquest any. M'agradarà veure-ho, perquè el tema està en que primer s'ha de canviar l'ús del sòl, de passar-lo de esportiu a esportiu i educatiu, que és el que vam fer nosaltres. Diu que hi ha una subvenció de 600.000 euros, m'agradarà veure-ho, perquè s'està incomplint el que era la llei de creació de les 30.000 places d'escola Bressol, que és a la que es vam acollir nosaltres perquè ens donessin els 600.000 euros, i que al renunciar al projecte es renuncia a la subvenció. Per tant, el tema de la llar d'infants és un exemple de una absoluta incompetència pel que fa a un tema que és absolutament preocupant per la gent, que és poder tenir una llar d'infants per deixar els nanos, no? Aquesta és la realitat. El projecte era un projecte a tres plantes, aprofitant els desnivells del terreny, aprofitant la terrassa de dalt, i era un projecte que inclús la mateixa Generalitat va qualificar com un projecte de molt bo. Hi havia una sèrie d'ascensors, estaven separats el que era la zona, diguem-ne, de serveis de la zona educativa. Era un projecte que combinava les tres aules, les tres línies, amb serveis complementaris com el que pot ser l'espai familiar o els serveis de canguratge. Per tant, era un projecte pensat per una llar d'infants de 135 places, que és el que en aquest poble li fa falta, i que no ens expliqui altres històries. I a més, resolíem una situació que és la situació absolutament precària amb la que fa anys que està instal·lada la llar d'infants actual, en la qual les aportacions són totes dels pares.
Senyor Pere Pladavall.
Bé, sembla que fos jo que hagi governat els darrers 12 anys. És a dir, si Sant Feliu no hi ha llar d'infants, hauran de dir-ho en els governs de Convergència, del qual el senyor Roca ara n'és president local. Per tant, no em vingui amb històries de que és culpa nostra que no hi hagi llar d'infants a Sant Feliu. Nosaltres arribem al govern, trobem un projecte faraònic, ho continuo dient, que era inviable. La Diputació ens ha felicitat per treure aquest projecte, els tècnics amb els que ells van treballar. No pot ser que 123 nanos o 135 circulin per pendents i per escales. Això no és pedagògic, i això ens ho han dit i ens han felicitat. I ara farem una llar d'infants plana, a peu pla tot, i molt més transitable per a les persones. I suposant que estiguessin construint aquella que no podíem pagar perquè no hi ha el finançament, ara estaríem a meitat d'obres o encara no, perquè tampoc teníem el finançament fins a l'octubre passat. No he dit que la comencéssim aquest any, he dit gener i febrer de l'any que ve, més que res, perquè escoltem-nos quan parlem, jo ho faig, intento respondre al que diu. Si vam presentar un projecte a última hora, a l'última legislatura, ara nosaltres evidentment estem intentant aplicar el que diu la Generalitat, que ha d'haver-hi tres línies públiques, i estem fent la llar d'infants a partir del que ens van deixar. Però si ells en 12 anys no van preveure res, a mi que m'expliquen. Jo no he governat, nosaltres des del primer any hi estem treballant. I l'any que ve, setembre, octubre, hi haurà llar d'infants nova.
Ens ho apuntem.
Excepte que es pugui, perdó, punti, sí, excepte que pugui haver-hi algun problema en el terreny i pugui haver-hi algun mes, 15 dies, 2 mesos de retras, perquè això a les obres passa, com va passar en els vestuaris nexes al pavelló, que no van fer ni bé el geotècnic i vam haver de picar 2 mesos roca, i costarà un 30% més el projecte.
El problema és que portem un any i mig i hem canviat 3 cops d'idea.
Bé, tantes com faci falta, mentre no ens passem del plaç que vostès havien donat per tenir una llar d'infants correcta, i nosaltres farem la llar d'infants que creiem que hem de fer, no la que vostès creien. M'ho accepta, no?
Perfectament, mentre tinguem llar d'infants.
El que nosaltres creiem que hem de fer és doncs escoltar, Àlex, més preguntes dels oients. Crec que serà la darrera del programa d'avui, ja que ens queden aquests darrers 10 minutets perquè aprofitin a donar resposta al ciutadà de Sant Feliu. Aviam què ens demana.
Sí, hi ha forces preocupacions en el sentit, sobretot, de les infraestructures, no? Ens parlaven de la llar d'infants, però també ens han preguntat pel CAP, perquè feia temps que s'havia sentit que es volia fer un nou CAP, un nou centre de salut, i es preguntaven també com estava la situació, si havia previst de fer alguna cosa a curt termini o si la cosa també es demoraria. Així, a tall d'anècdota, també la gent preguntava, no ha acabat d'entendre si amb la llei de barris com afectava això el projecte de la plaça, si hi havia un model de plaça ja definit amb aquesta llei de barris o no hi havia un model definit. Podrien ser les dues últimes preguntes que queden, han quedat aquí a l'aire, i no sé si tindreu massa temps per poder respondre, si no, bueno, en un proper cafè de polítics doncs hi haurà doncs, minuts perquè tothom contesti.
Doncs comencem pel tema que Roc decideixi.
Respon ràpidament als dos, si us sembla bé. Un, el tema del CAP. El tema del CAP
no, havia... Tractem-ho per separat,
sí,
perquè si no
el tema del CAP hi havia un projecte que era el de fer-ho allà als terrenys de Can Vila-rasa. Com ha passat amb la llar d'infants, s'ha decidit canviar, després van dir el bògit... I estem així, no? Ballant. De fet, això és una cosa tan divertida com que a les eleccions autonòmiques sortia un informe del Departament de Sanitat que deia que el CAP de Sant Feliu estava en construcció, però ningú l'ha vist, i el que tenim ara és un CAP absolutament col·lapsat, que estava pensat per un poble de 3.000 habitants, que hi havia la previsió de terreny, però s'ha decidit tornar a fer un canvi, s'ha canviat el pati de l'escola, s'ha canviat l'escola Bressol, s'ha canviat el CAP, però a hores d'ara tot són promeses i de realitats CAP. Uh-huh.
Bé, també sembla que hagi governat jo els últims 12 anys i quan hem arribat en les parcel·les que ens deia el senyor el govern de Convergència i Unió ens van dir els del departament, en concret doncs, la direcció del Vallès Oriental, que sempre els havien dit en aquest govern que aquells pendents feien més del 20% i que allà no es podien construir. Això per un costat, per tant no sé qui enganyava aquí. I dos, aquests terrenys encara urbanísticament no estan acabats, és a dir, nosaltres entrem al govern i ens trobem que ens pensàvem que això estava acabat i resulta que encara feien falta uns informes de l'ACA per signar un conveni, feia falta tots els estudis de serveis i amb això ja estem treballant des del primer moment que hi hem entrat. Per tant, aquests terrenys ni eren vàlids pel departament ni es van preocupar l'anterior govern de Convergència de buscar-ne cap d'alternatiu, cosa que nosaltres sí que estem fent ara, ni tan sols està acabat la planificació d'aquella zona, l'estem acabant també ara. Per tant, no era un CAP pensat al Sant Feliu per 3.000, en tot cas, quan es va fer, a Sant Feliu hi havia 3.800 habitants i entenc que a vegades doncs, s'ha arribat una mica més cap aquí i no se sàpiga les coses totes tal com han de ser. No? Nosaltres estem treballant per tenir una parcel·la, vam pensar al Bogi, doncs, perquè era a la mateixa àrea, i ells ens van dir doncs, que com que feia una mitja lluna aquells terrenys, que potser no seria bo per situar-hi les consultes, no? I ara estem en un altre terreny, doncs tot sabeu, i ho puc dir clarament, que estem intentant negociar amb la Torre del Rellotge, doncs per anar allà i intentar, doncs, sí que pigués el museu, i potser en el museu l'escola de música, o al revés, potser el museu com que s'haurà d'ampliar algun dia i l'escola de música a la Torre del Rellotge, i en l'antic ajuntament, que també està a la llei de barris, fer també connectar-ho amb l'aparcament que estem planificant allà al començament de la zona d'Avinguda Generalitat, intentar fer el CAP en l'antic ajuntament. I ells hi estan d'acord. Uh-huh. Estem acabant de lligar qui tirarà a terra l'antic ajuntament. Val? Per tant, aquestes són les previsions. En qualsevol cas, ells, el departament, no podien fer un CAP enlloc perquè l'antic govern no tenia cap terreny ni pensat ni legal.
Bé, les explicacions del senyor Pere Pla de Vall les trobo, bueno, al seu favor sempre, no? Sí, el CAP anava allà als terrenys d'on són, per si la gent, al Vila-rasa, i eren, com vostè pot dir-ho, eren dues alçades, dos nivells. Havíem parlat amb el Departament de Salut i vostè va dir que aquí no s'hi podien fer, que el Departament de Salut, personalment amb converses que havien tingut amb mi, que no es podia fer i que havia agafat l'opció de fer-ho en una zona que es tenien de fer de compensament de terrenys allà al Bògit, i mai havia dit si feia el punt rodó. Sempre li van denegar perquè allà nosaltres teníem dues alçades i al Bògit n'hi havia tres. Llavors, aquest és el problema que van dir, no, aquí no pot ser perquè és de la infraestructura, és el que diem, tres nivells. Això és el que em va dir vostè, jo no hi he parlat amb el departament. Jo sé que el departament allà no posava de problemes, el que sí que és cert és que no hi havia les parcel·les concedides, això sí que és veritat. Llavors, torno a dir, vostè amb aquests canvis que vol fer, diu que vol fer a l'antic ajuntament, també hi haurà tres nivells. Llavors, no entenc el per què no es pugui fer a on es faci ara. Bueno, no l'he vist el projecte, tampoc parlo per el que...
Sisplau. Sí. És cert, m'he descuidat de dir també els tres nivells, té raó, i demano
quin
disculpes. No, veiem, el punt rodó també ens ho van dir molt clarament, perquè jo lluitava inclús...
Perdona, li faré
no,
una
pregunta... Un moment, perquè jo lluitava inclús que encara que tingués tres nivells es pogués fer, perquè creiem que avui en dia amb els ascensors, parlem de gent ja adulta...
Pel CAP sí que poden haver ascensors, per l'escola Bressol.
Pels nens de 0 anys no, clar. És evident que no pots
no,
anar
amunt i avall amb els nens. Pares.
Sí, quan són a l'escola també els porten. Van amunt i avall amb els pares.
Vostè ho ha explicat, només vull fer-li una pregunta. Vostè creu que en on havíem pensat l'antic equip de govern que podien al CAP i pot anar-hi? Només li pregunto això.
No.
No hi pot anar-hi.
El departament
no, vostè. No el departament
fer.
Llavors es lluita. Hi pot anar-hi o no?
Actualment no, perquè no estan ni legals.
Hi podrà anar quan estigui legal? Hi podria anar-hi?
El departament diuen que no, per no, tant no poden anar-hi.
Està, llavors, a mi no. Un pastor sí i l'altre no.
És que el departament diuen que no, perquè més...
Pues, les coses es lluiten. La llei també li han dit que no a no la plaça de l'Escletxa i ho lluitarà, no?
Perdó, sí, perquè...
Doncs no hi creuen que pugui anar-hi.
Un moment, un moment. Nosaltres sabem que el... necessitem la rampa per pujar tant per persones com cotxes a l'escletxa d'un 12% i ho fa un 12%, no un 13% com ells s'han confós. I un moment, sisplau, un moment. I la llei d'urbanisme diu que no es pot edificar amb terrenys amb pendent de més del 20%. I això és el que passa allà a sobre Can Viarrasa.
Es poden fer murs, aquí es poden fer moltes coses, encara que sigui més costós, llavors.
És la llei d'urbanisme, aquesta, senyor. No, no, és la llei d'urbanisme.
Vostè la farà com vol, la llei d'urbanisme.
No, 12%. 12% del pendent. Si no, no podrem fer-ho, com és evident. Per tant, això no ho sobrepassarem. I la llei diu que amb el 20% més dependent no es pot fer cap casa de nova planificació i menys un servei. I sí, en l'antic ajuntament faran tres plantes, però la tercera serà de serveis. És a dir, són dues plantes.
Com allà el... I a més, ho concentrem massa tot. Jo crec que quedaria més esponjat i defensaria la possibilitat de tornar-los a fer. Ara que tenim
esponjat,
ja aprovat...
allà canvia la raça.
No esponjat,
allà, aquell carreró.
De gent, de situació. Perquè vostè pensa que els de Santo Domingo no tenen gaire bé els serveis. O és veritat? Diguem, els de la zona d'allà dalt.
Quin servei tenen? Perdó, tenen l'escola de les monges, tenen... al cap actualment
sí, ara el
un moment, sisplau, un moment, en el futur estarà en un barri que no tenen cap servei, que és tot el Serrat de Vic. Voldríem posar la tercera escola a l'entrada del poble, en els terrenys aquells de Doctor Fleming. Volem també repartir.
Ara hi havia una plaça per jardinar i ara l'hem dedicada a posar-hi un aparcament de cotxes també. Vull dir,
que la van jardinar vostè quan
no estava acabada l'obra, estava previst fer-ho, estava previst.
A un eren els papers que estava previst.
Estava previst.
Ningú li diu que no ho farem això. Quan tinguem el quartel.
En un ple va dir que vostè que això es faria quan es fes el de la Guàrdia Civil, que ja faria millor. I ara hem canviat la zona verda, això és una altra, seria una altra debat, però hem canviat
farem
el quartel, la zona verda allà dalt que serà un penjat,
no. Farem el quartel de la Guàrdia Civil, la zona verda aquí darrere, que és zona verda, no és un parc públic, i quan farem el quartel de la Guàrdia Civil que tindrem molt aparcament al seu voltant, llavors anirem pel parc de baix i anem jugant com podem.
Canviem, clar,
no canviem, de moment s'hi aparca. De moment s'hi aparca.
No, canviarem el parc a baix.
Com s'aparca a Doctor Fleming, com s'aparca a Doctor Fleming, i també volem fer l'any que ve una mica de parc públic, com és evident, perquè hi puguin jugar els nens. I ara s'aparca. I vostès tampoc li havien fet. I a Santo Domingo vostès tampoc havien previst ni cap aparcament ni cap parc.
Estava previst com elles, una
plaça. A on tesa el projecte. Jo no l'he vist el projecte.
Bueno, doncs busqui'l, perquè té molts problemes amb els projectes tècnics.
No m'ho van explicar.
En tot cas,
no m'ho van explicar com vaig entrar a on tesa aquest projecte. I l'he buscat, eh?
En tot cas, pel que veig, vull dir, al final és difícil quadrar els temes només i parlar del cap. Al final surten molts més temes i és normal. És normal, suposo, que al final en política i en gestió
és
tot
complex,
està una miqueta lligat
i
són molts temes els que surten.
Ha crescut molt de cop. I ens hem trobat que durant molts anys no van planificar res. I ara és tot, ha de ser de cop, i ja ho entenc, ens costa, tampoc som déus.
En tot cas, jo queden 3 minutets.
Un minut per cada un?
Un minut per a mi. Deixin-me un minut a mi, si us plau, perquè vull acomiadar tranquil·lament. I vull acomiadar, primer de tot, donar-nos les gràcies a tots tres pel comportament avui en aquesta tertúlia. La veritat és que me'n vaig molt satisfet i molt content de que s'hagi pogut dialogar, parlar darrere d'un cafè dels temes sense que hi hagi hagut cap mena d'encursetamenta, no? Per dir-ho d'alguna manera, i segurament mal dit, però que hagi pogut parlar com si estiguéssim tots intentant debatre els nostres punts de vista, que són punts de vista que al final l'únic que aporten, o el que volem aportar des de Cafè de Polítics, és que la gent es pugui fer també una miqueta més la seva opinió i pugui saber doncs, què pensen uns i altres, per després doncs, valorar si el que es fa bé o no, o no es fa bé, o amb una intenció o amb una altra intenció. I jo crec que avui una miqueta ho hem aconseguit. Jo els vull agrair doncs, aquesta actitud, acomiadar-los, senyor Pere Pladevall, moltes
gràcies
per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i als meus companys d'aquí, i als tècnics i als oients, i per tant, doncs,
que això vagi endavant.
Doncs moltes gràcies també al Partit Socialista de Catalunya per haver acceptat la nostra, doncs, la nostra invitació en aquesta tertúlia. Moltes gràcies, senyor Roc Fernández, moltes, i a la Convergència i Unió perquè també ha acceptat la nostra invitació.
Moltes gràcies i molt bé per la iniciativa, com ho deia al principi, d'acostar la política municipal i poder-la fer més intel·ligible, i sobretot doncs, pel fet de que ara, a més és més necessari que mai, tenint en compte de que els plens són molt més tard del que haurien de ser.
I senyor Joan Comelles, independent de Sant Feliu, també moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i a la gent que ens està escoltant.
Dic, evidentment, a tots els votants o seguidors d'Esquerra Republicana per Catalunya, també els havíem convidat i que per tant, doncs pels motius X, no han pogut estar avui amb nosaltres, i esperem que en el proper programa doncs, sí que puguem doncs, estar amb tots vosaltres. El que sí, doncs, que us volem dir és que també moltes gràcies per estar aquí a Ona Codinenca amb nosaltres, prendre aquest cafè amb nosaltres i intentar doncs, participar d'una miqueta també de la política. I crec que l'Àlex em demana una darrera informació, doncs tu mateix.
No, només agrair als oients que han participat al llarg del programa i recordar que en aquest cafè de polítics, durant aquest temps que resta fins a la propera edició, poden seguir enviant les seves propostes a través de cafedepolítics@gmail.com, a través del contestador automàtic al 3239 o a través del mateix blog. El programa, recordeu que repeteix el diumenge a partir de les 4 i que el podeu descarregar també des d'internet. Per fer-ho fàcil, podeu anar a la pàgina web d'Ona Codinenca, onacodinenca.cat, i des d'allà doncs, ja trobareu totes les indicacions per poder descarregar i per poder anar directes al blog del Cafè de Polítics. Per tant, si algú no ha pogut escoltar el programa, doncs sàpiga que té aquesta opció per poder-ho escoltar quan vulgui i de la manera que vulgui.
Doncs ja veieu que podeu seguir de la informació, i també recordar que a Facebook tenim un grup, també el Cafè de Polítics, que també hi podeu anar intervenint i xerrant i traient temes sobre la taula del que està passant en la política i al nostre municipi. Moltes gràcies a tots vosaltres i us esperem d'aquí 2 mesos amb aquest Cafè de Polítics aquí a Ona Codinenca.